Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 8 minuts del matí i el Goya a la millor crítica, a la crítica més ferotge, és per Àngel Comas.
Molt creativa, molt creativa, Carme, molt creativa. Gràcies, gràcies, gràcies.
Aquest ha agradat.
M'ha agradat això.
Veus?
Per tant, començarem criticant els Goya, oi?
Home, suposo
començarem
que sí.
Començarem o acabarem, el que digueu vosaltres?
Ah, el que tu vulguis.
Mira,
va,
fem,
tu,
el que deia la Carme. Fem feina i després anem als Goya.
Molt bé.
O parlem dels premis.
Podem parlar dels premis en general, perquè...
Dels Goya, dels Gaudí, de...
Sí, els Goya no
passarem comptes.
No tenen la cua, sí, això mateix. Serem justiciers.
Això, la crítica més ferotge.
Àngel, ja ho saps tu, tu sempre pots dir
la justícia,
el que pensis.
Oi? Que justiciers no, perquè tal com està la justícia avui dia...
No,
no val la pena parlar de justícia.
Bueno, farem la nostra.
Direm la nostra, això mateix.
Sí.
Molt bé.
Vinga.
Molt bé.
Doncs aquesta setmana venen dues estrenes.
Oh,
es tracta de...
Estic content, eh?
Sí. La Abeja Maya.
Saps per què, oi?
Perquè això vol dir que hi ha pel·lícules a la cartellera que encara es mantenen,
veus,
i les podem anar a veure.
Llesta, veus que és llesta com en cap
home,
calçament?
Però jo tinc amb el temps una acaba ja sabent de quin peu calces, eh?
I tant.
Quin peu calço?
El 40.
Hola, aquí!
I llargs.
I llarg.
El 40 i llargs. Doncs per on anàvem? Dues estrenes, La Abeja Maya, Los Juegos de la Miel i la tercera i última part de la saga, trilogia de les 50 sombres. Aquesta vegada venen les 50 sombres liberades. Ja està.
Una saga molt interessant.
Vinga, ah, comencem,
sí?
comencem doncs per la primera estrena, La Abeja Maya, Los Juegos de la Miel, que la podrem anar a veure a Yelmo.
Si tan confiada es tu abejita, la invito a ella y a su amiguito a competir en los juegos.
¡Oh! ¿Has oído eso, Willy? ¡Vamos a los Juegos de la Miel!
¡Que comiencen los juegos!
¡Ya! ¡Vuelve la abeja más divertida!
¡Willy, cierra la boca! ¡Que nos estás frenando!
¡Qué gran equipo el tuyo, Maya!
No se reirá cuando nosotros ganemos la Copa Dorada.
¡Allá vamos!
¡Podemos hacerlo! ¡Cada bicho tiene un talento!
¡Adelante, Skinte! ¡Allá vamos!
La Abeja Maya, los Juegos de la Miel.
¡Vale, tiempo muerto!
¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo?
Arnie, ¿cómo has hecho eso?
Cuando formas una T mayúscula poniendo esta mano sobre esta, el juego se para.
Repítemelo.
¡Claro! ¡Pones esta mano! ¡Ah!
9 de febrero en cines.
En un país multicolor.
Doncs La Abeja Maya, Los Juegos de la Miel, que com bé deies, Carme, no són Los Juegos de l'Hambre, són Los Juegos de la Miel.
Sí, sí, en aquest cas. I aquí establint aquest paral·lelisme, no?
Bueno, però
jo
per
crec
les
que
abelles,
és intencionat,
abelles,
segur, no?
Per les abelles la mel és com la fam, no? Com Els Juegos de l'Hambre. Si no tenen mel...
Doncs moren. Pobretes.
Pobretes.
Escolta, doncs aquesta vegada l'abella Maya fica la pota amb l'emperadriu de Butstròpolis i haurà d'unir-se a un equip de rebels insectes per competir en els Jocs de la Mel. Jo crec que és un paral·lelisme, amb Juegos,
sí,
de, los,
no?
De los Juegos de l'Hambre.
Seguríssim.
Per salvar així la seva reina i les seves companyes.
La novetat de la pel·lícula és que és australiana. I produïda per Austràlia. Això aquesta és una novetat perquè normalment...
Costa, no, d'arribar?
Però i la primera?
No, eren japoneses. I en, la sèrie televisiva que...
La que hem vist tots de petits? De bueno, tots no, tots els de la meva generació.
Jo l'he vist de més gran, però bueno, que va entre 70 i 80, aproximadament, va tenir molt èxit, i hi havia aquella sintonia...
Aquesta que està sonant ara.
Sentit, sí. I llavors, doncs... Esclar, era lògic que fessin pel·lícules. N'han fet algunes i cada, resulta que és curiós perquè cada una de les pel·lícules té una nacionalitat diferent. Hi ha pel·lícules japoneses, sembla que n'hi ha una altra nord-americana, de les pel·lícules de llargmetratge. I bueno, és, aquesta pel·lícula que veiem ara és una pel·lícula més per aprofitar, per portar el dia, un èxit, aviam què passa. I llavors, si passa, doncs ja està. Faran una sèrie i faran més pel·lícules. El que passa que, pel que he llegit, la pel·lícula no és gens excepcional. Més aviat és una pel·lícula convencional, en què tot està vist, però clar, amb un nen d'ara que li poses aquesta pel·lícula, per ell és una novetat. És que a vegades les pel·lícules nosaltres les veiem des de la nostra perspectiva i l'edat sempre té és un factor decisiu. Tu ves una pel·lícula, tens 14 anys i te'n recordes ara i la idealitzes perquè et va marcar molt. I clar, diem, la vieja Maya era millor a la sèrie de televisió. Però tu agafes un nen de 5-6 anys i resulta que aquesta pel·lícula li pot obrir uns nous horitzons i ja està.
O sigui, que no s'escapen ni a Austràlia, no?, de fer coses convencionals.
No, però és que avui dia el cinema ha perdut els seus nacionalismes com tenien abans. Perquè tu agafes una pel·lícula tipus Matrix, per dir-ho d'alguna manera, i allà hi ha capital japonès a la producció. Llavors, clar, a l'hora de decidir quina nacionalitat té una pel·lícula, és molt difícil. Abans sí que era fàcil. Fixeu-vos, per exemple, amb els Goya i els Gaudí, la quantitat de països, d'empreses productores de diferents països que hi ha. Pel·lícules entre Catalunya i Espanya ni en la tira. Llavors, què marca la nacionalitat? És molt difícil. Vols dir on el director o la directora i així, però tampoc és tan fàcil. I, a més, per què tenim que buscar-li nacionalitat en un món globalitzat?
Oi, les abelles són mundials.
Sí. No, però a més ja no és qüestió de nacionalitats, és qüestió de segell, d'empremta, d'estil, de personalitat.
Però tu creus que aquesta pel·lícula de la Veja Maya, per dir-ho d'alguna manera, si és australiana,
si ho notarem, no?
És diferent a la japonesa? Jo crec que no.
No ho és.
No, és que no ho és. No. Jo crec que, no, jo el que vull dir és que abans sí que podies dir... Oi, encara hi ha països que marquen la seva nacionalitat, les franceses, les italianes...
Les del nord d'Europa.
Les del nord d'Europa marquen... Les del nord d'Europa no ho sé, perquè fixa't que al nord d'Europa, que tenen una mena de consorci entre els altres països que es diu Scandinavian Institute, aquests països roden la majoria de pel·lícules en anglès, perquè volen arribar als mercats internacionals.
Clar, i
han perdut la seva personalitat abans. Vaja. És a dir, tu agafes una pel·lícula d'Ingmar Bergman, per dir-ho d'alguna manera, amb la Liv Ullmann, això, tenia una personalitat de, ostres, és sueca, no? I una pel·lícula danesa, també. I ara no, ara l'estan rodant en anglès, tu. Tots els actors escandinaus parlen en anglès. I llavors, clar, no sé si és autèntic o no, perquè jo la veritat és que quan, per exemple, per coses del doblatge, veig una pel·lícula japonesa doblada al català, i em faig un fart de riure. I doblar el castellà també, clar, però quan la veig doblar el català, parlant el català, t'anàs caient els japonesos samurais, i em faig un fart de riure, tu, no m'estrac de res. És veritat o no?
Sí, sí. La mateixa sensació que quan vam sentir parlar per primera vegada JR, per TV3.
Sí, però el que passa que el doblador aquell era molt bo, i llavors li donava una veu que podria encaixar, però sí, sí, és exactament igual, però clar, el JR l'havíem sentit parlar en castellà, no en el seu idioma
original. Estic
parlant
de Dallas, no?
Sí. Ah,
sí. Bé, ja està, no? Perquè...
Ai, què diu la crítica?
Les
tot
crítiques
això?
Diuen que la pel·lícula és bien intencionada, però termina no contando nada nuevo.
Bé, però m'agradaria saber l'edat del crític. No serà l'edat del públic el que va dirigir de la pel·lícula, no?
No, segurament ja ha passat a la segona fase.
Clar. Perquè com podem...
Els crítics una, adults?
Un crític critica una pel·lícula que va adreçada als nanos. Nanos tan petits, no ho sé.
Els nanos haurien de ser els crítics de les pel·lícules.
Home, doncs seran els nens al final qui donaran el vistiplau a la
pel·lícula. Però com que...
Anant a veure-la, segurament.
Sí, però és més complicada la cosa, perquè, perquè clar, els nens
no
decideixen. No decideixen, ara acompanyats dels pares.
Ah, exacte.
Clar, si els pares no es porten...
Sí,
senyor. Sí. Bueno, Eva, acabarem parlant del sexe dels àngels.
Mira, jo sé
home, del sexe, sí. Dels àngels no ho sé.
De sexe parlarem ara, segur.
Oh, i tant.
Jo me'n recordo que el meu pare em portava les pel·lícules d'animació i ell s'acabava dormint. Que no m'estranya, pobre, no m'estranya. Clar, ell m'hi portava, però s'hi adormia. Tu
de la pel·lícula sofà.
No, en el cinema.
Ah, et portava
cinema,
a veure-les.
Quan em portava a veure una pel·lícula, pobre, s'adormia, i ho entenc, perquè deuria avorrir-se com una
altra. No, no,
perquè
o estava cansat.
S'adormia en una altra pel·lícula, per grans.
A part d'això, sí, té molta facilitat. Escolteu, per adormir-se. Anem per a la segona estrena, 50 sombres liberades, que la podrem anar a veure a Cinesa i a Yelmo.
Buenos días, mi esposa.
Buenos días, mi esposo. Don't
ask me. Señora Grey. Mire por la ventana. Voy a llevarte de fin de semana.
No puedo creerme que esta sea mi vida, que esté viviendo contigo. ¿Despacho de Anna Grey?
Te recojo a las 5.
Tal vez no haya terminado a esa hora. ¿Puedo conducir yo?
No.
Es preciosa.
La he comprado para nosotros.
Me encanta. Christian.
Ja és l'última pel·lícula de les 50 sombres, 50 sombres liberades, dirigida pel James Foley, que també va ser el director de les 50 sombres més oscures, perquè ja us en recordeu aquella primera pel·lícula que la va dirigir una senyora que es va discutir molt amb l'escriptora de la trilogia perquè no s'entenien, perquè la pel·lícula no era el que havia de ser, doncs va acabar triant James Foley. I, en aquest cas, Dakota Johnson i Jamie Dornan es tornen a posar el paper dels protagonistes, que són l'Anna Steele i el Christian Grey, i en aquest cas hi ha la tercera pel·lícula, ja són matrimoni, s'han casat, gaudeixen ja doncs, aquesta vida tranquil·la i plena de luxes, però quan es creuen que tot és tranquil i és una bassa d'oli és quan apareixen els enemics i els problemes.
Els fantasmes, no?
Els fantasmes. Mm.
Bé, aquesta saga és la tercera pel·lícula, espero que ja no n'hi hagi cap més ja, perquè l'escriptora només ha escrit tres llibres. Ella...
No, n'ha escrit més.
Sí, jo només n'hi he trobat tres. És una dona que va néixer el 1963, que es deia, o es diu, Erica Leonard James, que signa així, i jo només he llegit tres.
Ella ha escrit tres, que són les 50 sombres, i després ha escrit un quart llibre, que és 50 sombres vistes des del punt de vista del Grey, perquè les 50 sombres són vistes des del punt de vista de l'Anna.
Bé, doncs així aquí o sigui, tenim trilogia.
Ui, aquí
té trilogia.
Jo pensava que ens alliberaríem d'aquesta plaga.
Però... I després espera que no trobi una altra perspectiva, eh?
Ah, segur.
Sí, la de l'ama de llaves, no te digo.
Anava a dir una cosa, però no la dic. Bueno,
s'ha mossegat no, la llengua al crític.
Aquesta saga és curiós perquè... Això forma part de lo que jo dic l'erotisme de paper coixé, de l'erotisme aquell que feia el Playboy, el Louis, aquestes revistes, que és un erotisme...
Que no bruteja.
Superficial.
És fals. No, és fals. Que no és autèntic. Ah. És un erotisme que ara podríem dir que seria l'erotisme del Photoshop, per dir-ho d'alguna manera. És un erotisme adulterat. I el cinema sempre l'ha fet, des de que van alliberar, per exemple, recordeu 9 setmanes i media, per dir-ho d'alguna manera, aquella que amb la Kim Basinger.
Ah, sí, i aquí també surt la Kim Basinger.
També surt, clar, perquè sí. Són homenatges.
Sí.
Recordeu...
No, surt perquè té un paper, que és l'antiga amant, la dona que va iniciar el Christian Grey en el món del sadomaso, se suposa que és
també va sortir a la segona, diria.
Sí, se li dona ja...
Perquè, clar, l'agafen i la recuperen, i d'aquesta manera la gent recorda precisament la pel·lícula que t'he dit. Llavors, aquest tipus d'erotisme, aquí és sadomasoquisme, i el paio aquest és...
O bondage, d'aquest.
El paio aquest és bo, que és un actor detestable, però està bé. Està bé físicament.
Està bé físicament?
Sí.
Que és guapo.
És guapo. És guapo, però és un d'aquests actors limitats que, clar, també com que la pel·lícula diguem que és un quiero y no puedo del sexe, aquesta sèrie, doncs tampoc necessita ser gran cosa, a més el poden doblar. No és que sigui un actor porno, perquè les pel·lícules no són porno ni molt menys, eh? És un erotisme de quiero y no puedo, d'aquesta saga, perquè no creu res de res. Simplement es munta la història perquè et puguin posar escenes teòricament agosarades, per dir-ho d'alguna manera. El que passa que qualsevol degustador de cine porno, això li és, bueno, ja dic, paper coixí.
Sí, però llavors parlant d'erotisme, quan tu penses en erotisme en el món del cinema, on tens a...
Bueno, a la història...
On tens el referent?
Bueno, a la història del cinema, jo no crec que hi hagi pel·lícules eròtiques, diguem, artísticament només eròtiques. Hi ha pel·lícules que són eròtiques. Per exemple, L'última tango en París, jo penso que no és una pel·lícula eròtica, al contrari, és una pel·lícula sobre la soledat, que passa que hi ha alguna escena eròtica. I al llarg diguem, dels últims anys, per no remuntar-nos abans, l'erotisme sempre ha estat present en el món del cinema. No sé, havia un home, que no sé si s'ha mort ara, és dels anys 80, que es deia Bropsic, que va fer unes pel·lícules eròtiques que eren bueno, molt eròtiques. Inclús era un home que era un erotòman, era d'origen polonès però afincat a França, i va fer una pel·lícula com La bèstia, que era una era basada en La vella i la bèstia, i que posava de manifest si amb una atracció sexual tenia molta importància el físic. Clar, aquestes pel·lícules podríem dir que tenen escenes eròtiques o són eròtiques, no sé, però l'erotisme convencional del cine comercial, jo no me'l crec de res, és fals totalment. Aquestes pel·lícules que he anomenat, només setmanes i media no s'aguantava per enlloc, i aquestes menys encara, perquè... és una altra cosa, no sé, per mi l'erotisme és suggerir més que mostrar. I llavors, si el director no sap crear l'atmosfera adequada per suggerir i per posar, diguem, per posar l'espectador calent, per dir-ho d'alguna manera, aleshores, doncs, la pel·lícula no funciona artísticament parlant, estic parlant comercialment, és un altre tema.
Sí. Mm-hmm.
Sí, sí, esteu d'acord. Mm-hmm. Sí.
No, em preguntava, Àngel, ara que deies que a vegades no fa falta ser... O sigui, no fa falta ser explícit per ser eròtic.
Mai.
Ni falta que fa, no?
Mai.
Home, segurament, alguna d'aquestes pel·lícules espanyoles, d'aquestes que surten a Cine de Barrio, d'alguna d'aquestes pel·lícules...
No, aquestes no, dona. Home. Aquestes, precisament, no. Aquestes jugàvem amb un erotisme de que era no puedo. És a dir, unes pel·lícules... molt eròtiques són les de Luis Buñuel, de tota la seva carrera. El Luis Buñuel posava un erotisme que te l'anaves empassant allà. Tu, si no sé si ho veies, Simón el desierto, que era una pel·lícula que no durava més d'una hora, que era estava la Sílvia Pinal, una actriu mexicana, però completament eròtica, que seduïa a un pseudo-sant que estava a la creu. Allò era eròtica. Hi ha moltes pel·lícules eròtiques que han de suggerir, aquestes que dius tu del cine espanyol, de la Fred Holanda, aquí no suggerien res, al contrari, era allò de...
d'anava a vejar, vaja.
Erotisme a lo bruto. El que passa que és molt difícil, i això depèn de cada espectador, com tot, no? Jo per mi, ja dic, l'erotisme actualment tracten de posar l'altre del cine, i actualment no és una...
No hi arriben.
No. Jo vull dir que actualment l'erotisme que veiem no és un erotisme d'aquells com els anys 70, 80. Inclús hi ha una pel·lícula muda que es diu Avarícia, de l'Eric von Stroheim, que és una cosa eròtica 100%. Havia un erotisme de les pel·lícules de l'Ernest Lubitsch, que només mostrant, per exemple, doncs un que es treu un guant, com a Hilda, per exemple, que no és de les Rubis, és de Charlie, amb Rita Hayworth, la Hilda feia una escena d'un ball i quedava molt eròtica només traient-se un guant. Clar, llavors això és suggeridor, no que et mostrin la part sexual.
No sé, doncs a veure quina resposta té aquesta tercera entrega.
Jo pel que he estat veient, tant a Cinesa com a Yelmo, com a tots els cinemes, les entrades s'estan venent ja fa mesos.
Ja fa mesos. Ah, sí?
Mesos que s'han posat a la venda. I després, dèiem, són dues estrenes, però, per exemple, 50 sombres liberades, en té de passis. La pots anar a veure a les 11, a les 12, a les 4, a les 6, a les 8.
Fins i tot hi ha un marató
de les tres pel·lícules.
No sé si és el Guillermo. Hi ha un marató de les tres pel·lícules.
Vull dir...
Jo només tinc que dir una cosa, que...
Que esperen fer calaix, la...
No, segur, seguríssim. Però és molt curiós perquè això caldria analitzar una mica la societat, amb la llibertat sexual que actualment tenen els joves.
O sembla, aparentment.
Jo crec que aquí està el tema, eh?
Que tinguin que... Jo a vegades m'ho pregunto, que tinguin que anar a veure aquestes pel·lícules per a les escenes eròtiques o comentin la prostitució, per dir-ho d'alguna manera. Jo no ho entenc. No ho entenc perquè...
Que potser hem anat una mica...
Soc d'una altra generació.
Jo crec que una cosa és el que sembla i una altra el que és.
No, això és veritat. Jo he llegit alguna cosa i, a part de les fèdiques que tu trauràs, les coses que m'han quedat és que és pitjor que l'anterior. Cada pel·lícula és pitjor que l'anterior.
Doncs ja no n'hi ha més.
Després diuen que és rutinària, les escenes de sexe són repetitives, que la trama és previsible, que és avorrida i que és un déjà vu. És això el que he llegit. No sé què diu la crítica.
Doncs el que he llegit jo és que podemos decir algo positivo de esta trilogía, que ya se ha acabado. No tendremos que volver a verla. I l'altra diu, que esta m'ha fet gràcia perquè diu, l'experiència en general ha sido como una mala cita de Tinder. Saps què és Tinder, Àngel?
No.
És una aplicació de cites.
Ah, ja, vale, sí. Vale.
És una mala cita de Tinder.
Bueno, és una definició, també es podria definir d'una altra manera.
És una mala cita de Tinder que ha durat 3 anys. I així.
No està mal,
això
no?
Sentit de l'humor.
Sí. Va, és que no te la pots prendre seriosament.
Ja està. No tinc res més.
Parlem
vosaltres tenim
cosa?
Alguna cosa més?
No havíem de parlar dels premis.
Ah, sí.
No havíem de passar comptes.
Va, passem comptes.
Vinga, passem comptes.
Què pregunteu?
No, preguntar-te, no, posant com a títol l'Àngel Comas no creu en els premis, a partir d'aquí?
A partir d'aquí puc dir el que vulgui.
Sí.
Bé, jo no crec en els premis perquè és posada, en principi, seria posar d'acord l'opinió de diverses persones amb una cosa artística. Ni els premis de cinema, ni literaris, ni musicals, no crec en cap, eh? Llavors, clar, això normalment es forma un jurat, que després ja parlarem quins jurats, com es formen aquests jurats, i clar, s'ha de posar d'acord. Aquí, si per exemple nosaltres tres formessim aquest jurat, segur que cada un tindria, si haguessin la millor pel·lícula, segur que cada un tindria una pel·lícula diferent.
I tant.
Oi que sí?
Mm-hmm. Sí,
després,
sí.
No crec en els premis perquè no, els jurats no poden haver vist totes les pel·lícules. És impossible, perquè l'any passat a l'Estat espanyol es van estrenar 550, una cosa així, de pel·lícules. Clar, només dividiu-ho, són aproximadament unes 11 o 12
pel·lícules
per setmana.
Vaja, que la vida no dona per tant. A part
de la vida dins del cine. Llavors, els jurats no poden haver vist totes les pel·lícules.
No.
Per tant, i és un factor...
Difícil.
Jo a vegades penso en els Oscars. Dic, ostres, quines han quedat fora? I a la història del cine, recordeu que hi ha infinitat d'actors i d'actrius que mai han guanyat un Oscar i que al final de tot li donen un Oscar honorari per...
Compensar.
El Chaplin, una sèrie de coses. Aquests són els factors. I en el cas concret dels Goya, no hi crec perquè hi ha... I és Gaudí tampoc hi crec, eh?
A tot arreu hi ha interessos, eh? Si has de dir això, a tot arreu hi ha interessos.
No, però jo no crec en confabulacions. És a dir, no es poden posar d'acord, no sé, 400 membres d'una acadèmia. No, però, per exemple, doncs, què passa? Que hi ha enemistats, hi ha enveges, hi ha coses...
Entre els actors o entre els acadèmics? A qui et refereixes?
Entre els que voten.
Si un
director li ha negat un paper a un actor, aquest actor no el votarà mai, encara que la pel·lícula sigui... I si políticament, com que jo penso que ha passat amb els Goya i els Gaudí aquest any, per exemple, Coixet ha guanyat als Goya és perquè els membres de l'Acadèmia Espanyola són espanyolistes i han votat a la Coixet perquè ha fet unes declaracions contra la independència. I fixeu-vos que la Coixet, els Gaudí no va guanyar ni un, i aquí va arrasar amb els premis principals. Jo no crec, perquè intervé molt la part personal amb aquests sistemes de votació. No sé qui n'hi ha, eh?
Per exemple, em ve al cap, ara que estaves dient al revés, els Gaudí, la gran triomfadora, estiu 1993, va ser una de les pel·lícules escollides, però que després no es va escollir, però l'Acadèmia la va triar perquè ens representés
els
Oscars, uh-huh. que després no ens van triar, però que la van a posar, i els Goya... Sí.
Quin han triat, per cert?
L'Acadèmia tenia la pel·lícula contra l'Oscar. Sí. Imagineu-se les nominacions que tenia aquí.
L'Acadèmia espanyola va triar. Nosaltres portem estiu 1993, sí. i els Oscars al final es van...
No l'han
triat. No, però l'Acadèmia va triar estiu 1993,
després,
no la Libreria.
Després de les nominacions, només té poques nominacions. Contrasentits.
I parlant de contrasentits, jo vaig veure un tros de la gala, però em vaig entrar que hi havia una pel·lícula basca que es van dur un munt de premis, que jo ni m'hi he enterat, no sabia ni que havia estat en cartellera,
res. No, perquè no va tenir promoció, jo la vaig veure un pas, i sí.
Però i com pot ser que una pel·lícula que no ha tingut promoció acabi aconseguint...
Hi ha una cosa pitjor encara, perquè una de les que va optar a diferents premis era el Loving Pablo.
La de Pablo Escobar, sí, i és Penélope Cruz amb Javier Bardem,
que
i fan de parella.
Que jo sàpiga, la pel·lícula no s'ha estrenat.
No, s'estrenarà d'aquí uns dies.
Aleshores, com pot optar una pel·lícula que no s'ha estrenat?
Això també és cert.
Jo no ho entenc, de veritat, per això no crec que els premis, i més que estaríem fent programes i programes parlant dels premis.
Doncs proposo que...
A veure si ens acabarà sumant al seu club.
No, però aviam una cosa. Jo, a part de tot el que he dit, jo penso que els premis són necessaris perquè fomenten el cinema, fomenten les ganes de veure les pel·lícules, fomenten les ganes de llegir.
També fomenta que els actors que potser han guanyat un premi tinguin més feina.
Tinguin més papers. Fomenten la professió. Jo estic d'acord amb això. Que passa que, llavors, el que no estic d'acord és que diguin aquesta pel·lícula té un Òscar o aquesta pel·lícula té un Gaudí. És una pel·lícula superior a les que no ho tenen. No, això no estic d'acord.
No, té un reconeixement concret d'un jurat concret en un any concret.
I
per unes circumstàncies concretes.
I si tu agaféssiu la història, diguem, dels Oscars i veieu les pel·lícules que ha guanyat l'Oscar, que eren una caca, ja ho veuríeu. Bueno, va.
S'acaba la gala. S'acaba la gala per avui.
No, la gala s'acaba, però voldria dir que els presentadors són els pitjors que de tota la història.
Ara fa referència als dels Goya.
Doncs escolta, ara que deies els presentadors...
Sí, els han posat a caure d'un burro.
No, que dèiem, també s'ha fet molta crítica sobre per què els actors no van fer cap reivindicació.
Aquesta també.
Tu què n'opines d'això, Àngel?
Jo què penso? Que ja veieu com són els membres de l'Acadèmia.
I que quan estan en joc les garrofes, no?
No,
les llibertats passen
altres,
a...
No, però és que aquí és que tindríem que parlar molt de les,
les
diferents societats. L'Acadèmia és espanyolista.
Clar.
I llavors, clar, les reivindicacions que han fet al llarg de la història són espanyolistes. Aquí no podíem parlar dels presos polítics, per dir-ho d'alguna manera, perquè són espanyolistes. No heu sentit les declaracions. I lo de la discriminació de sexe, això sí que n'han parlat, però molt poc.
Amb uns vanos vermells,
sí.
No?
Sí, sí que n'han parlat. Ara, jo volia dir que els presentadors... De veritat, jo les he vist totes, les de Goya.
I quina és la que més t'ha agradat? La del Buenafuente, la Eva H?
No, la Sardà era les millors. Però bueno, és igual això. Això és un...
El Dani Rovira, són que va ser les últimes. La Sardà, no?
Per mi la Sardà, però tampoc és igual. Però
és que és una grande, la Sardà.
És que aquests no tenien cap tipus de gràcia. Bueno, ja està, no vull carregar-me més.
Molt bé, Àngel, doncs t'emportes el Goya o el deixes aquí?
El deixo.
Faràs un Woody Allen que es va oblidar d'anar a recollir l'Òscar i que es va dormir? Farà un Woody Allen.
Bé, doncs que vagi molt bé el cap de setmana. T'esperem la setmana que ve?
Bé,
sí?
Esperem-ho.
A veure si tinc un altre premi.
Aviam.
Que vagi molt bé, gràcies i bon dia.